Que no falti de res, el programa d'esports i cuina a Catalunya Ràdio.
Que no falti de res, amb Carles Fiter i Jordi Jaques.
El 23 d'abril, sí, aquest any també, casualment, és Sant Jordi, un dels dies més bonics de l'any. De fet, per mi és el dia més bonic de l'any.
I això perquè no et dius Jordi?
No,
clar. Jordi, que et felicito a tothom, és perfecte.
És veritat.
Et vas a passejar per allà amb una rambla i et cauen una de petons.
I a mi, exacte, a mi m'agrada més que sigui feiner, perquè els dies festius no m'agrada més que sigui un dia entre setmana. M'agrada la gent que busca aquell moment d'anar a comprar la rosa, el moment d'acostar-te, com tu dius, al centre de qualsevol poble, ciutat, remenar entre llibres i curiositats.
Crec que és un debat més que tancat, aquest. Crec que tots els catalans volem que sigui feiner.
I avui, esclar, sense Sant Jordi vam dir, ostres, va, portem un bon amic de la casa, bon amic nostre, que ha escrit un llibre apassionant que, a més, ha guanyat ni més ni menys que el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes. Estem parlant del Martí Gironell. Martí, què tal? Com estem?
Molt bé, encantat de saludar-vos per molts anys, Jordi, que no sé que no ens veurem per Sant Jordi. Gràcies, Carles. Salutacions al Santiso. Periquito, li dono prou mill. Està ben cuidat?
Sí.
El tenim engaviat, però ben
com
cuidat.
Com ha de ser, si no.
Em tracten bé.
Gràcies per convidar-me. No tinc cap dubte, que et tracten bé.
Abans de parlar del
llibre... I que no et falta de res.
Exacte. Abans de parlar del llibre, que és aquesta meravella de La força d'un destí, on expliques la vida d'en Jean León, sí. Parlem de tu, com estàs, què tal, com et va? Perquè la gent dirà, el Martí Gironell em sona, sí, de la tele, sí. Molts anys, eh?
I... Bé, no, molt bé. Estic des de fa 2 anys i mig que vaig deixar la tele per abocar-me al fet d'escriure i tot el que penja d'escriure, que no és només tancar-te a escriure novel·les, sinó també continuar escrivint articles per mitjans de comunicació, fer xerrades, fer cursos, fer tallers al voltant de la literatura dels altres i a través de la dels altres parlar de la teva. I per tant estic molt content perquè això també et dona més temps per gestionar-te tu mateix, estar amb la família, estar amb els amics, fer el que a tu et ve bé, i això t'omple moltíssim. I llavors, clar, quan a més tens la sort de poder acabar la novel·la, presentar-la al Premi Ramon Llull, guanyar-lo, et ve tota una època de promoció, que és en la que estic immers ara des de finals de febrer a principis de març, que va sortir la novel·la, i que no pararà fins a juny, juliol. Farem una aturada estival per després tornar-hi, i content de poder-m'hi dedicar, i que aquest esforços es vegin recompensats i reconeguts, i compartir-ho a través de la ràdio, a través dels llibres, a través del que sigui, amb la gent, que alhora que espectadors oients lectors.
No es troba a faltar? Ho dic perquè la tele és d'aquelles coses que enganxen, no?
No.
De sortir en la pantalla, amb un bon grau de, no sé si dir, popularitat, però que la gent s'acostuma a veure't cada dia. No sé si això a vegades, el fet de deixar-ho, pot costar una miqueta.
No l'he trobat a faltar gens, i a més m'ho he agafat molt, com que ja feia molt de temps que li donava voltes a la idea de deixar la tele. És una cosa que mentalment, diguéssim, aquest pas ja el vaig fer, fins i tot quan estava sortint encara en els últims anys, no? I com que tampoc sortia tant, perquè feia aparicions molt puntuals durant el matí, sobretot en aquests últims 8 anys, fent el trànsit, que si el 324, que si els matins, i sí que col·laboraves en algun moment i en algun espai del programa, però era tot com molt residual, diguéssim, no? I com que veies que no hi havia possibilitat de poder encaixar en cap projecte, doncs clar, penses, home, jo tinc un altre projecte fora de la tele, que és la carrera literària, que la vaig engegar el 2007 amb El Pont dels Jueus, que per poc que la cuidis em pots treure rendiment, no? I això va anar, diguéssim, covant-se dins meu, i llavors quan fas el pas i fas el salt dius, no la trobes a faltar la tele. A més, com que tenim nens a casa, estem, diguéssim, consumint una altra mena de televisió, amb la qual cosa tampoc tinc temps de trobar-me a faltar allà dins, diguéssim, no? Quan veus alguna roda del 324 escadocerament o algun TN. No. I per sort també la gent cada vegada més està anant reconeguent com a escriptor. Sí que diu, el de l'Endirecte, o el del Trànsit, o el tal. Però sempre, cada vegada més, vas trobant persones que et reconeixen per la vessant d'escriptor, que et fa molta il·lusió.
Que més deies tu mateix, ara si pares llibres destaques La venjança del bandoler o aquest El pont dels jueus, que sí. Va ser un bon inici perquè ha estat traduït a diverses llengües.
Sí. I pensa que ara el 2017, ara dic, l'any passat va fer 10 anys i és un llibre que encara ara es ven, que encara es continua publicant en butxaca, i jo a partir d'això doncs he aprofitat per continuar mantenint-lo viu a clubs de lectura de biblioteques que et criden, i sobretot també per fer visites a Besalú, que el que suposa és fer passejar-te per les pàgines del llibre, per l'escenari de la novel·la, i això a la gent li fa molta gràcia perquè t'atures a diversos llocs, llegeixes fragments elements de la novel·la i que la fa que qui no l'hagi llegit tingui ganes d'abocar-s'hi i el qui l'ha llegit el reviu d'una altra manera, no? Per tant, fantàstic.
I ara arribem a aquest, La força d'un destí, sí. Que jo he de reconèixer que el primer dia que em vas parlar d'aquesta escrivint aquest llibre va ser el Molí de l'Escala, no? Si te'n recordaràs,
sí,
tu.
Sí, i tant, i tant.
Un dia que ens vam quedar allà davant de la llar de foc, que hi ha el Molí.
Després d'una calçotada.
La primera de la temporada.
Exacte.
I tant, que ho recordo.
I ostres, ho explicaves amb una fascinació i ja vam dir amb el Jordi, ostres, un dia has de venir a la ràdio a explicar-ho i ha arribat aquest dia perquè parlaves d'aquest personatge, no? De Jean León, de Ceferino.
S'entén la fascinació perquè un cop descobreixes la història, és fascinant.
Sí, sí, sí.
És fascinant. De fet, sorprèn que ningú s'hagi dedicat a fer-ne un llibre o treballar-ho tan a fons com ho has fet tu. Perquè la història és sí, molt bonica.
És cert el que diu en Jordi, hi ha gent, sobretot al ram de la restauració, perquè ell havia sigut un gran restaurador i un referent quan va obrir l'Escala, l'Escala, sense la E al davant, del Molí, l'Escala en recorda el temple operístic de Milà, el cor de Hollywood, amb James Dean i amb totes les estrelles del Hollywood d'or dels anys 50, ella es va convertir en un referent, però també després en l'àmbit del vi, no? Perquè va voler venir cap al Penedès als anys 60 per crear aquest vi que seria excel·lent per les seves estrelles. Però és cert que més enllà del sector de la restauració i del vi, hi ha poca gent que conegui Jean León, no? I sí que algú ho trobes, diu, sí, aquell que se'n va a Hollywood, és com un Xavier Cugat, no? Que sí, era mica les
com
estrelles.
José Andrés.
Sí, jo ara quan
aquest paral·lelisme li...
Sí, el referent justícia. Actual, sí, jo quan a vegades m'ho diuen, que diuen, hi hauria algú, dic, home, dic, jo... per posar un símil que estigui en contacte amb president dels Estats Units, no? Que va conèixer l'Obama i companyia, i a les estrelles, i no només estrelles, sinó també futbolistes, jugadors de béisbol, periodistes, estrelles d'allà, no? Tipo Jay Leno o David Letterman, i sempre parlo del José Andrés, sí, 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 perquè és ben bé això.
Són històries molt similars, un tio que es va buscar la vida a Estats Units.
Diferent, i... però el que l'empeny.
Sí, sí, són diferents.
Ell no ha hagut de fugir, diguéssim, al José Andrés em refereixo.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
però, en canvi, el Ceferino Carrión sí que decideix, per les circumstàncies personals, familiars, polítiques, econòmiques, sí, socials. Ell ve d'una família republicana de Santander, per tant, de perdedors, perden la casa, perd el pare, perd el germà gran, perd tots els referents.
Quina època ens situem?
Estem situant-nos l'any 49, quan ell decideix, el dia de la Mare Déu del Carme de l'any 49, treballa de planxista a la Pegaso de Barcelona, veu que no té cap futur en aquella Espanya i, per tant, en aquella Barcelona de Lís, i fuig.
Vinguent de Santander d'un incendi important que destrueix, sí, més de mitja ciutat, que perden la casa i perden tot.
No, sí, fem gaires spoilers, no, que jo crec que...
No, no és cap spoiler, perquè
és un cas real. Sí,
tal, exacte, tal com ha pogut en Jordi, és un fet real que és conegut. L'any 41 va haver un incendi que va calcinar pràcticament i no va deixar res d'empeus en el casc antic de Santander. Ells vivien allà, la família amb 8 criatures se'n venen cap a Barcelona. I el pare i el germà moren, també això se sap, en un accident navilier, i ell, això, li ofereixen feina a la Pegaso, però veu que allò no és per ell, té altres somnis al cap per desenvolupar, i això, es lia precisament la manta al cap, i a peu se'n van cap a França amb dos amics seus, fan la brema, i ha començat a tastar el vi, diguéssim, o el coquet per la qüestió vitivinícola, i ja li entra aquí, amb 21, 22 anys, se'n van al Port de l'Ebre, i després d'intentar-ho 7 vegades, a la vuitena, que això ja et marca també com és el personatge d'insistent i de ferm i de tenaç, aconsegueixen entrar de polissó a un vaixell que els porta cap a la terra de les oportunitats, cap als Estats Units, no? Ell arribarà al Bronx, a casa d'un tiet del seu pare, i d'allà haurà de també acabar marxant cap a Los Angeles, on fent de taxista coneix a Frank Sinatra, farà de cambrer el Villa Capri, que era el restaurant del Sinatra. Al costat d'aquest restaurant hi havia una escola d'interpretació on hi havia les futures estrelles tipus James Dean, Marilyn Monroe, Warren Beatty, Natalie Wood, Paul Newman, amb qui ell acabarà trebant una amistat molt important. I el llibre, de fet, es basa en l'amistat, i a partir de l'amistat que ell va tenir amb aquests personatges, com s'acaba convertint en Jean León, no? En aquest escenari del Hollywood de Brat dels anys 50, que li permet fer això, aquest tipus de cuina diferent, amb un toc mediterrani, italià, espanyol, francès, perquè el cuiner, l'Emilio Núñez, encara és viu, era gallec, i per tant hi aportava, diguéssim, la salsa gallega, mai tan ben dit, i arriba un moment que diu, jo veig que no hi ha res al mercat que pugui satisfer les meves estrelles, pel que fa a vi, i m'assessoraré amb un crac que hi ha aquí a la Universitat de Davis, que és un referent en l'analogia als Estats Units, que és el professor Maynard Andrew Emery, que surt a la novel·la, i li diu, justament, aquest home li diu que se n'ha d'anar al Penedès, diu, un territori que hi ha a prop de Barcelona. I clar, per ell,
allà, hòstia.
Ja, per ell li representa tornar a casa, tornar a les arrels, poder tornar a connectar amb la família. I llavors ve aquí, i és quan coneix en Jaume Rovira, l'enòleg, que ara té 74 anys, però ja està jubilat, amb qui junts aixequen les vinyes Jean León entre Torrelavit i el Pla del Penedès, arrencant totes les varietats locals, posant-se tota la comarca en contra, perquè van a buscar esqueixos de Pinot Noir, de Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc, tot el que en aquella època ell li agradava voler plantar aquí. Aquí ha estat molt ben fet. No poden fer servir l'adéu Penedès, perquè clar, no són varietats locals i l'adéu Penedès no hi està d'acord. Però en canvi, Miguel Torres, amb vista, diu, no, això és una varietat experimental de l'adéu Penedès, veniu sota el meu paraigües. Llavors això explica que al cap d'uns anys, Jean León, abans de morir l'any 96, vengui la seva marca i el seu celler a Miguel Torres, que és de fet qui ho explota des de llavors.
La garantia de que li conservarà les bodegues com ell, com ell les va entendre.
I elaborant el vi de la manera que ell va parir, mai tan ben dit, amb el Jaume Rovira. No? Però clar, aquí, diguéssim, on rau la història d'aquest home? No? Doncs això, no? Tot aquest periple vital, amb qui està i amb qui es fa amic, no? Ell, això que dèiem, no? Es fa amic de James Dean, amb qui obre l'escala, tot i que el James Dean es matarà amb aquell accident tràgic de cotxe abans i no ho podrà veure. Es fa amic de Paul Newman, es fa amic de l'Elizabeth Taylor, que hi ha una anècdota molt bona que explica la novel·la, i no es fa cap spoiler, que l'Elizabeth Taylor li demana que li enviï uns canelons mentre està rodant Cleopatra a Londres, i clar, l'escala tenia aquest servei a domicili a les seves grans estrelles, i com que ell no volia fallar mai als seus amics, li acaba portant els canelons a Londres.
D'Estats Units a Londres, eh?
Sí, sí. Veureu com, a través de la novel·la, com troben la manera per fer-li arribar això, no? I gràcies a aquest gest, o sigui, ell va trobant en aquesta complicitat i en aquests gestos que després aquestes grans estrelles, amb qui recordo van ser abans que res amics, li tornen els favors. I ja veureu de quines maneres li tornen els favors.
Devia rebosar carisma el tio, però sí, no, clar, totes bandes.
Havia de tenir, jo crec, una mà esquerra, sí, diguéssim, molt dotada per gestionar tots aquests egos, no? Com el Valverde, per exemple, en el
Barça.
Del Barça. Sí, clar, perquè imagina't en un lloc...
També perquè ja ens has aportat la teva quota futbolística, que em sembla que comença i acaba aquí, sí, si no m'equivoco.
A veure, que jo sàpiga, el Jean León futbolero no era. Ell era, li agradava molt el tennis, però no li sé, o capbussant-me la seva història, no li he sabut cap altra més, diguéssim, d'habilitat esportiva, que la pista de tennis que tenia a casa seva i que els diumenges convidava aquests actors a fer uns sets, diguéssim. Això m'ho explicava el seu fill.
Sens dubte és un home fet a si mateix, eh? Això
sí, sí,
és
un self-made man.
Sí, sí. Intueixo que has anat dint noms per aquí, que t'hauran ajudat alguns, encara estan vius, perquè el treball d'investigació, el treball de recerca o de profunditzar ha sigut a través de, evidentment, ell, com ja veus dir, malauradament va morir fa uns anys, però t'has pogut documentar amb aquesta,
sí,
gent, no?
Sobretot hi ha una biografia on ell parla en primera persona, que està descatalogada, que va escriure un periodista d'Albacete, que es diu Sebastián Moreno, el rei de Hollywood, que em va servir per veure què pensava i com, per on anava. Però sobretot poder parlar amb el seu fill, que malgrat que viu a Tailàndia, ve de tant en tant aquí, i no fa gaire vaig poder dinar amb ell, i en Jaume Rovira, que també és un gran, diguéssim, documentador de la seva història, i la seva germana. La seva germana encara és viva a Barcelona, n'hi queden dues encara que són vives a Barcelona, i vaig poder parlar amb la Chiqui, que és la germana petita que surt a la novel·la. Dic, clar, et permet tenir la visió des de tres punts de vista molt determinants, no? La del fill, la de la germana amb qui tenia més connexió i la de l'empresari, per veure aquest visionari, aquest inquiet aventurer que aposta per fer coses més enllà de la seva època, no? I que, per tant, això li comportarà moltes crítiques de la gent del seu entorn que no entenen què és el que està fent, sobretot parlo quan el Penedès munta el que munta, no? I al cap d'uns anys hauran d'acabar claudicant aquells que renegaven ferros i claus i que el llardaven de fàstics, arrencant les seves varietats i plantant el que deia Jean León, no? Però sí, és un personatge, ho pots anar veient i descobrint a través d'aquests testimonis, però també, i després, quan et cauen els mitjons a terra, és quan a través d'un documental que es diu 3055, que és el número de la seva llicència de taxista a Los Angeles, rodat per l'Agustí Vila, recull l'opinió d'alguns d'aquests actors quan encara eren vius. I hi ha Paul Newman, parlant de Jean León, i dient, jo sense aquest home no hauria sigut l'actor que vaig ser. O, per exemple, vaig aprendre a menjar gràcies a ell. No sortia res de l'escala que ell no volgués, no? I clar, ho vas gratant i vas llavors llegint-te biografies d'altres personatges, creues dades i pots trobar escenes, moments, diàlegs que he reproduït a la novel·la, alguns ficcionats, però els vernisses d'una manera que siguin versemblants, no? I el fet aquest, que quan James Dean mor, totes les productores li ofereixen els papers que anaven per James Dean a Paul Newman, i Paul Newman queda bloquejat, no? Perquè, hosti, jo no accepto poder fer els papers que anaven pel meu amic, no? I és Jean León, una de les persones del seu entorn, que li diuen,
aprofita la cara de temps.
Siguem seriosos, eh?
No fotem, t'ha arribat el moment, ell, en Jimmy no hi és, però hòstia, tu el que has de fer és agafar aquests papers i brodar-los a la pantalla i fotre-li un homenatge des de la pantalla, que és el que es mereix. I ell això ho reconeix, clar. Veure tot un Paul Newman dient, jo sense aquest home no hauria sigut qui vaig ser, dius, ja et diu molt de com era el personatge.
I el seu prestigi va arribar a la Casa Blanca.
Sí, a partir d'una conversa que jo rescato d'aquesta biografia, que ell va deixant anar coses, perquè ell sí tenia un tret característic, a part d'aquesta manera de fer, aquests dons de gent i aquesta empatia amb els altres, és que valia més pel que callava que pel que explicava, no? Per tant, aquesta confidencialitat, aquest secretisme també l'envoltava pel que fa a la seva pròpia història, no? Ell no va explicar mai com va aconseguir la identitat americana de Justo Ramón León, no va explicar mai com va conèixer Frank Sinatra, tot i que sí que va explicar que el va salvar a ell i el DiMaggio d'anar a la presó, i a la novel·la s'explica com i per què, i per tant, tampoc, diguéssim, dona masses detalls, no? Però sí que en aquesta conversa diu, un dia de matinada va venir el James Dean i el Ronald Reagan, que sortien del General Electric Theater, que era un programa que feia per la CBS, i vam estar allà parlant de somnis, un va dir això, l'altre va dir allò, i jo, com que vaig dir que volia fer vi, el Reagan va dir, doncs quan jo arribi president dels Estats Units brindarem amb el teu vi. Clar, dius, jo no sé si ho va dir o no ho va dir, però el 20 de gener de l'any 81, quan Ronald Reagan arriba a la presidència, a la Casa Blanca, les festes, les gales, es reguen amb un vi que es diu Jean León, i ell hi és, i ell és allà. I, de fet, molts periodistes espanyols van començar després a tibar del fil i es va, en aquells anys 80, conèixer la història que darrere Jean León hi havia un emigrant que havia sortit de Santander passant per Barcelona, que es deia Ángel Ceferino Carrión Madrazo, i que va fer el seu propi somni americà. Clar, dius, tots aquests detalls són molt llaminers com per no portar-los a la novel·la.
Sí. Déu-n'hi-do. I és curiós perquè... El vi avui en dia, diguéssim, no s'ha fet justícia. Encara, i tu, gent com tu, que esteu aconseguint gràcies a aquesta novel·la, que es conegui una miqueta més, però ni el vi, ni el seu personatge, ni... no sé. No, com tu deies, fins i tot encara no sé si ja comença a estar millor vist el vi aquest del Penedès o encara...
No, a veure, el vi del Penedès ja fa molts anys ara que per sort està ben vist, però jo trobo que ha fet molta feina la família Torres, que és, com deia abans, d'aquí depèn Jean León, que, clar, aquest vi s'ha convertit en un dels 10 millors vins del món, amb el que això comporta, no? Que era un vi molt car i no pas, diguéssim, a l'abast de tothom. Ells han socialitzat, diguéssim, el que era el vi de les estrelles, no? I en Jordi t'ho pot explicar.
Et diré més. Més enllà de que la família Torres ha agafat aquest vi i l'ha portat en el nivell, o l'ha mantingut en el nivell que Jean León volia, ells s'han encarregat molt de cada vegada que fas la visita, explicar-te molt bé el vi, però explicar-te molt bé la història de Jean León.
Sí.
O sigui, jo crec que els primers, que en el primer moment allà on te descobreixes la història de Jean León, és quan fas les visites a la Casa Torres, sí. I per defecte quan fas les visites a Jean León, allà tu comences a donar-te un tastet de... que al·lucines bastant, no?, de la història.
Sí, perquè és això que dius, jo crec que no tots els vins tenen una història al darrere, com
correcte,
aquest, no? Llavors, quan jo els vaig dir que volia fer la novel·la, clar, ells em van rebre amb els braços oberts.
Ah, tu no vaig dir, deus tenir caixes de vi, no, les que vulguis,
no?
No,
al contrari.
Oh, és una propaganda,
mira,
això.
No, uns companys de la Sera em van dir, bueno, quantes ampolles de Jean León t'has pimplat per fer la novel·la? Dic, cap. Dic, a mi em van enviar unes ampolles determinades, perquè tot això arrenca d'un dinar que vam fer 5 escriptors a propòsit d'un especial que estava fent el Mundo a Catalunya de cara a Sant Jordi de fa 3 anys, i ens van posar sobre la taula una ampolla de Jean León. Ens van dir, darrere d'aquesta marca hi ha una història per explicar que es podria adaptar a qualsevol dels formats que us acaben d'adaptar. A mi m'acabaven de fer el còmic del Pont dels Jueus, el Víctor de l'Àrbol també, la Carme Riera una obra de teatre, l'Albert Espinosa la sèrie i una pel·lícula, i la Cristina Fernández Cubas també una obra de teatre. I ens van dir, perquè aquest home tal. Clar, i em vaig mirar els meus companys de taula, dic, hòstia, dic, ningú la vol aquesta història, dic, jo me la demano, perquè la trobo fascinant.
Clar, clar.
Però clar, ells no s'ho creien perquè diu, és que nosaltres sempre expliquem la història, sigui al centre de visites o on sigui, tothom es diu, oh sí, una vida de pel·lícula, una vida de novel·la, però es queda aquí. El meu interès va anar més enllà i, bueno, jo al cap de temps, quan em van donar el contacte de la germana, vaig parlar amb ells, amb el Jaume Rovira i tot plegat, i bueno, dic, allò ja ho tinc enllestit, dic, i va ben en popa, dic, i ho presentaré al Premi Ramon Llull, per veure, dic, jo la trobo molt potent, el Llull et dona també una projecció internacional, perquè surt en català, castellà i francès, que lliga molt amb la projecció internacional del personatge, dic, a veure, dic, i si el guanyo, fantàstic, dic, i si no, dic, l'aniré a defensar a peu i a cavall, com he fet sempre, dic, perquè la història és fascinant, té tota una vessant gastronòmica per explotar.
Aquest tema és interessant, eh?
Exacte. Enològic i, evidentment, cultural, perquè són icones i històric, perquè també hi ha presidents importants.
No? Però
perquè,
perdona, això no treu que hagin d'estar contents els amics?
No, evidentment. Estan contents.
Han de ballar per un peu.
Oh,
estan contents,
ja
estan contents, i a les presentacions grans, per no abusar, és a dir, Girona, Vilafranca del Penedès i Barcelona, ells han portat vi per poder, precisament, brindar per l'èxit de la novel·la amb Jean León, com s'escau. No?
Aquí haurem d'entrar, en el tema de la gastronomia.
Jo crec que sí.
Primer, tu tens la sort de casa tenir una cuinera, que segur que ja deu cuinar algun
cuinera,
platet.
Sí, l'altre dia va fer un vídeo precisament sobre un plat molt emblemàtic, que és el fettuccine Marilyn o el fettuccine León, que són precisament els fettuccine que Jean León va servir a Marilyn Monroe la nit abans que morís, diguéssim. I ell això ho explica, i això ho pots comprovar anant a la hemeroteca de Los Angeles Times els dies posteriors a la mort de Marilyn Monroe, on ell és entrevistat i ho explica. Diu, sí, jo ho vaig fer-ho per això que dèiem de l'Elizabeth Taylor, perquè teníem aquest servei a domicili i les grans estrelles jo personalment els hi portava la comanda, no? I aquella nit hi vaig anar-hi, malgrat que ella tenia, com sempre, la taula 14 reservada a l'escala, em va trucar, ja, no em pots portar el fettuccini amb vedella picada, tal, 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 o sigui, tant, pum.
Fixa't bé que, més enllà de ser, ser un tio llest, carismàtic, segur que ho devia tenir tot, segur que tenia que ser un pancaire de collons, perquè
ja ho saps tu, això.
Directament, o sigui, el far de currar que s'ha fotut aquest home, segur que no
és marcar-se el tant, de dir, hòstia, sí, el mateix amo veien serveix, dius, això, dius, és el tret distintiu, com diu la seva dona, que també és un gran personatge a la novel·la, un dels grans damnificats d'aquesta història, per cert, ja li diu des del principi, l'èxit està en els detalls i en saber cuidar els detalls, tant del restaurant, de la cuina, del tracte. Llavors, clar, els petits detalls, o sigui, és ben bé el taló d'Aquiles, o sigui, et pots perdre per una nimiesa, per una fotesa, però en canvi, si ets prou hàbil com per saber-ho tractar i cuidar bé, això...
No? D'on era la seva dona?
La seva dona era americana.
Americana, eh?
Era una noia que havia vingut també amb ganes de fer el somni de Hollywood, es coneixen el Brown Derby, un típic d'aquests... com es diuen, restaurants de, que et serveixen aquells plats combinats i les hamburgueses i tal, i ell anava amb el seu amic taxista, el Gordon Buchanan, amb qui feien tota la ruta al Hollywood Yellow Cabs, i s'enamora de la Katie, i ells van estar 22 anys junts, i la Katie és un dels personatges que surt de la novel·la, a part del Frank Sinatra, del James Dean, de la Marilyn, de l'Elizabeth Taylor, dels dos presidents, tant el Kennedy com el Reagan, amb el Kennedy també va tenir una relació bastant important a partir del menjar, ja que Peter Lawford, l'actor, era el cunyat del president Kennedy, abans que fos president, i quan l'any 61 la Convenció Demòcrata han de triar un lloc per fer un sopar on decidiran qui és l'aspirant a la Casa Blanca que s'ha d'enfrontar a Richard Nixon, el Peter Lawford els diu aquí a l'escala és un lloc molt bo, que és nou, hi van els actors de Hollywood, per tant tindrem bona premsa i es menja molt bé, tal, 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 i van. I ell li encanta tant el menjar que cada vegada, quan és president i arriba a la costa oest, a Palm Beach, a Malibu, o a casa del Sinatra, o a casa del Bing Crosby, que és on s'estava quan hi anava de vacances, el catering, qui el serveix? L'escala. I qui li porta el menjar? Jean León.
És que la importància del menjar en aquest tipus de relacions, tu, Jordi, el poder que es té quan tens el mànec dels fogons i de la paella, no?
Clar, clar, no? I més això, no? Que un personatge vinguent d'on te ve pugui arribar acabant estant allà gràcies a la gastronomia.
Sí, sí.
Perquè entenguem, bueno, i això ens passa en molts altres exemples, no? Fa poc els Germans Roca estaven servint
els Oscars.
Els Oscars, no? Vull dir, llavors, home, és interessant.
És precisament això, no? Veure que bueno, pencant, si tu tens somnis i dels creus i els treballes, i evidentment que has de tenir cops de sort, només faltaria, però hi has de ser, has d'estar pencant.
Una llàstima només que no fiqués una L al restaurant Escala, perquè ja quedaria perfecte que d'alguna manera alguna cosa farem a l'Escala amb en Martí.
Jo crec que sí.
Presentant això, perquè és apassionant.
Hem de fer aquesta connexió gastronòmica i vitivinícola a través del molí de l'Escala de Jordi Jacques. Ja m'ho
La força d'un destí, d'Editorial Planeta, és aquest llibre del Martí Gironell que, vaja, igual que amb el Pont dels Jueus o molts altres llibres, estic segur que serà un èxit. No sé quines aspiracions tens per aquest Sant Jordi.
Home, jo tinc...
De la gent de la prens plena, segur.
Sí, sí. Comencem a les 9 del matí amb un esmorzar que es fa a la Farga, amb un esmorzar, veus? També amb una taula ben parada. O hem d'agafar forces perquè... I pleguem a les 9 del vespre, només amb una hora per dinar. Però està molt bé, o sigui, jo he estat fent des de finals de febrer, principis de març, un Sant Jordi de butxaca, que en dic jo, que és anar firmant cada dia a diversos llocs presentant la novel·la. Arriba el punt àlgid, que és Sant Jordi, i després continues, perquè el llibre continua viu a partir del dia 24. I, de fet, el cap de setmana que ve sóc a la Fira del Llibre de Santander, precisament per aquesta connexió amb el personatge, i continues tenint un peu tant a l'estat espanyol com a Catalunya, continuant fent promoció perquè la història s'ho val.
Doncs ho recomanem, una bona ampolla de vi, la vas obrint, vas bevent mentre vas llegint i assaborint aquest meravellós llibre del Martí Gironell. Aquí t'agraïm que hagis estat
aquí. Gràcies a vosaltres per convidar-me, només faltaria.
Moltes gràcies, Martí.
Verdures amb bolets. Amb el número 3, arròs caldós. Amb el número 4, canelons. Amb el número 5, escudella.
Que no falti de res. Amb Carles Fiter i Jordi Jacques.
Quin crac, el Martí.
Sabia que no ens decepcionaria, en Martí.
No, mai, a més, aquest llibre espectacular de La força d'on destima, aquesta història, que és bonic perquè els vins amaguen una història al darrere.
Sí, és el que comentàvem, no? Que poder tenir una ampolla de vi i sí, disfrutar de l'ampolla de vi, però que a més ens acompanyi amb una història que al final compartir un bon moment també forma part d'això, no? De tenir una conversa i que hi hagi una història tan potent a darrere és molt interessant. Sí, a més va acompanyat d'un llibre escrit per en Martí, que també té aquesta sensibilitat gastronòmica i que a sobre hi ha cosa a descobrir, encara es pot anar una mica més enllà, perquè hi haurà qui dirà sí, però això no sortia al llibre, perquè a més hi havia això altre. Doncs jo crec que és un tema molt interessant.
Mira que et dic, això ho peta aquí segur. Ho pot petar als Estats Units?
Seguríssim.
Això ho pot petar als Estats Units, perquè evidentment tens aquí Paul Newman, James Dean, Ronald Reagan, Kennedy, no, tal, és que gastronomia i vi, això als Estats Units ho peta.
És que si li compra qui li ha de comprar, això és internacional, nivell internacional, sense cap mena de dubte.
Que no falti de res, el programa d'esports i cuina a Catalunya Ràdio.
Amb Carles Fiter i Jordi Jaques.